minuts per 12:45. Avui estem pendents de l'inici del judici pel cas Castor. Es fa a l'Audiència de Castelló, més de 8 anys després d'aquella crisi sísmica que va afectar la costa sud de Catalunya, al nord del País Valencià. Ha començat avui la vista oral. Al banc dels acusats hi ha dos exdirectius de l'empresa que gestionava aquell magatzem submarí de gas. Són de la companyia Escal UGS, que és la filial de ACS, que és la constructora de Florentino Pérez. I seguint aquest judici a Castelló tenim l'Anna Ferràs. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
S'allargarà durant tot un mes, oi, aquest judici que ha arrencat aquest matí?
Aquesta és la previsió, perquè d'entrada hi ha fins a 200 testimonis citats i també s'hauran de revisar més d'una seixantena d'informes i moltes declaracions pericials d'una i de l'altra banda per esclarir si els terratrèmols sabia que passarien, si es va reaccionar com tocava i sobretot si en la tramitació i disseny d'aquest projecte aquest risc sísmic es va obviar.
Per tant, el que es jutja en aquest judici és important aclarir, perquè queden fora les responsabilitats econòmiques, o sigui, el finançament que puja fins a 2.000 milions d'euros, això no es jutja, Anna?
No, de fet, els dos principals responsables de l'empresa, que són finalment els únics que avui seuen al banc dels acusats, s'enfronten a multes també, però que podrien arribar a un màxim d'uns 400.000 euros. La multimilionària indemnització de la que hem parlat durant anys no entra en aquesta vista i, de fet, esta factura del Castor pot arribar a superar els 2.000 milions d'euros, amb els 1.350 que va cobrar CS i també els interessos bancaris, perquè aquests diners van pagar amb crèdits, a més de desmantellar la planta, que encara no s'ha fet i que pot costar uns 260 milions d'euros més.
Déu-n'hi-do, va pujant, la factura.
Va pujant.
En tot cas, dèiem, han passat més de 8 anys des que va esclatar tota aquella crisi, amb aquells, van ser fins a 500 terratrèmols que es van registrar a tota la costa. Per què ha trigat tant a jutjar-se, Anna, i com és que al final de la vintena d'acusats que hi va haver en un primer moment només queden dues persones al banc dels acusats?
La instrucció va ser llarga. De fet, va ser el jutjat d'instrucció de Vinaròs número 4 qui va agafar aquest cas. Ha estat 6 anys investigant i prenent declaració i en principi hi havia una vintena de responsables que semblava que podrien seure al banc dels acusats, però finalment són només el requeridor del Potro, expresident de l'empresa, i també José Luis Martínez Dalmau, exconseller delegat, perquè el que el retreu la jutge és que eren sabedors, o sembla que podrien haver estat sabedors, del risc que hi havia i a més de no parar la injecció de gas quan es van detectar els primers terratrèmols, sembla que fins i tot van triplicar el volum de gas injectat durant una jornada i van mantenir aquesta activitat durant dies. Parlaves de mig miler de terratrèmols, però segons alguns càlculs científics fins i tot es van superar el miler de terratrèmols si contem els que encara es van anar registrant mesos després d'aturar aquella injecció de gas.
O sigui, la Terra va continuar tremolant després d'aturar l'activitat de la plataforma?
Durant mesos, de fet, el terratrèmol més greu registrat va ser de 4,3 graus a l'escala de Richter, però de microsismes se'n van registrar fins un miler, aproximadament un miler. De fet, ara mateix tenim el primer dels acusats declarant, ha admès les preguntes de la fiscalia i la fiscal està incidint molt en si els responsables del projecte eren coneixedors d'aquesta microsismicitat que semblava que ja havien d'estar assabentats que anava derivada a l'activitat, el fet d'injectar gas al magatzem submarí.
Molta expectativa aquí a l'audiència, Anna?
Avui sí, avui hi ha moltíssims mitjans, Recaredo del Potro i també José Luis Martínez Dalmau han arribat amb calma, han hagut de fer cua, com totes les persones que havien d'entrar a la Ciutat de la Justícia de Castelló, amb molta premsa esperant-los i amb molta atenció mediàtica, però ara mateix seguim la vista una mica amb els mitjans telemàtics, amb alguns companys que han pogut accedir també a sala, però amb una sala petita i amb aquesta dualitat també presencial i telemàtic.
Doncs deixem que continuïs pendent d'aquest judici. Anna Ferràs, des de Castelló, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, bon dia. Tenim en línia també el portaveu de la plataforma d'Afectats pel Castor, és Joan Ferrando. Bon dia, senyor Ferrando.
Bon dia.
Considera que avui finalment es farà justícia?
Del tot no. Jo penso que ja ho ha dit molt bé ara la Anna Ferràs, que ja fa temps que ens coneixem, per tot aquest tema del Castor. Del tot no, perquè queda fora d'aquest judici una gran part important del cas, no? Però, bueno, nosaltres, lo que nosaltres, com a associació d'afectats, preteníem, quan ens vam personar com a part afectada, com a acusació particular, pues era estar present en tota acció jurídica que es donés, i esta és la que està viva en aquest moment. I, per lo tant, pues, esperem que hi hagi una sentència condemnatòria. Moltes coses no cal que es demostren en este judici que ha començat ara, que estan molt demostrades. Però sí que s'han de fer evidents i han de constar, no? Uh-huh. Per exemple, esta relació causa-efecte de terratrèmols, injecció de gas, perdó, i terratrèmols, això està superdemostrat. Però ara volem també que hi hagi una clarividència de causa-efecte de terratrèmols i afectació de la gent que van patir angoixa, que van patir malestar. Per què? Pues perquè ja diem anys que este risc de terratrèmols s'estudiés i gestionés bé. Ens van menysprear perquè no tenien un coneixement científic, perquè tal, i al final pues, este risc se va convertir en perill real.
Clar. Quines indemnitzacions demanen els afectats per a aquest cas?
A la vegada, quan se presenta així una petició d'indemnització, pues s'ha de ficar una xifra, no? I la xifra que els nostres abogats van agafar en relació amb nosaltres també va ser una sentència del Costa Concord, aquell vaixell...
Sí, que no, aquell que va quedar escurat.
Exactament, aquell que va quedar escurat, pues, van haver uns morts, evidentment, però hi va haver gent que no va patir danys físics greus, però sí que va estar unes hores patint angoixa i malestar perquè no sé què passava i tal. Uh-huh. I va haver una sentència d'un judici d'un jutge italià que va ficar la xifra de 15.000 euros. Esta firma jurídica, este bufet que ens porta a nosaltres esta acusació, que és BCV Lex, evidentment estava present en este judici també, perquè ells són especialistes en defensa de víctimes de catàstrofes, i grans catàstrofes o petites, no? Uh-huh. I ens va donar esta dada, que va ser la que va posar nosaltres al paper. Quan serà? Uh-huh. Bueno, serà el que els jutges, quina quantitat determinen, no?
Però el total que demanen, a quan puja?
1.850.000 euros, me sembla, quasi 2 milions d'euros.
D'acord.
Perquè són 123 persones en esta quantitat per persona.
Clar, clar. Uh-huh. En tot
però
cas,
per a nosaltres,
sí.
Perdona,
sí, sí, sí,
és més important el fet de que se reconegui, primer, que s'ha fet un maltractament al medi ambient. I això sempre és un mal negoci, encara que es busqui un negoci econòmic més gran, no?
Clar.
Per què? Pues perquè té conseqüències. I una de les conseqüències és els danys morals que produeixen. Este reconeixement és el que nosaltres volem que estigui. Per què? Pues perquè el més important de tot són les persones.
Mm.
I aquí, a les persones, va ser el que menys cas ens van fer. Tant quan demanàvem que no es posés en marxa el projecte, també quan se va posar en marxa el projecte, perquè nosaltres vam estar presents quan se feien les obres, indicant per on seria millor desviar el gasoducte perquè no fes tant de mal a les finques i tal. I vam estar presents sempre en tot el procés administratiu, en al·legacions, en cartes, en visites als partits polítics i a les seus parlamentàries, a Europa, al Senat, al Congrés, a tot arreu. I a nosaltres no se mos va fer quasi. Ah. Això és el que nosaltres volem.
Malauradament es repeteix això, senyor Ferrando, tot sovint,
sí, que
la gent no se l'escolta. En tot cas, deixi'm, perquè molta gent que no sigui de la zona, que no hagi baixat i no ho sàpiga, deixi'm demanar-li per ara mateix la plataforma d'aquest magatzem no està desinstal·lada, o sigui, encara està allà davant de la costa, oi?
I tant.
I com pot ser que hagin passat 8 anys i no l'hagin pogut desmantellar?
Pues hi han decisions preses, vull dir que no és que no s'han oblidat del tot, però com ja sabem en moltes coses, una cosa és prendre una decisió, deixar-la escrita, posen uns plaços, però allò no es compleix. I això és important. Hi ha la plataforma, hi ha el gasoducte marítim, que té 22 quilòmetres, hi ha els gasoductes que van des de la costa fins a la planta terrestre, hi ha el gasoducte que va de la planta terrestre al gasoducte Paterna-Tivissa, que és el que puja el gas, i del qual traien el gas per a injectar allí. Tot això fa un mal terrible. Però, clar, deixa'm dir-li que ara ja no som afectats només els ciutadans d'un territori. Ara som afectats tots els ciutadans de l'estat espanyol perquè estem pagant ja tota aquesta
miseta econòmica. Sí, sí, la compensació.
Com continuem pagant tots, doncs ells van passant el temps. I així va passant, i nosaltres tenim exactament el mateix, com deia vostè, allà dins el mar se veu claríssimament.
Sí, sí. Joan Ferrando, portaveu de la plataforma d'afectats pel cas Castor, en aquest primer matí de judici de vista oral a l'Audiència de Castelló. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, que vagi bé. Les 11:37, fem re un minut de publicitat i entrem ja a parlar de llibres amb l'Anna Guitart i el Miquel Adam.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.